Avui tenim doncs l'honor d'obrir una nova edició de la Tertúlia de Majors, la Tertúlia de Savis del de Far a Far. Avui per parlar de les primeres sortides de l'illa que varen fer doncs dos formenterers, un home i una dona, en Pep Ferrer, en Pep de l'Andreu. Molt bon dia, Pep.
Bon dia.
I bon també tot. Na Carmen Ferrer, na Carmen de Saigo. Hola, Carmen.
Bon dia.
Bé, expliqueu-nos un poc, aquelles primeres sortides, éreu boixos, éreu petits, com anava?
Jo la primera vegada que vaig sortir d'aquí vaig anar a Eivissa, lògicament, i era bastant petita, no sé, tindria 8 o 9 anys. Vull recordar que era el Ciutat de Formentera, que vaig anar, tampoc no és que me'n recordi molt, i claro, era una aventura, però jo m'he marejat molt sempre. Sempre he sent molt de marejar-me i després no hi havia bosses i te daven aquells poals, te daven un poal pues, quan tenies que te marejaves i tal. I record que vaig anar amb sa mamà, vaig anar a Eivissa. No gaires vegades, perquè tampoc no hi anava molt sovint. I després la segona ja vaig anar a Mallorca, que m'havien d'operar d'un ull i bueno.
Edat, més o menys?
Quan jo tenia 12 anys.
12 anys. Oh, a Mallorca ja estem parlant d'aquells anys 60, no? Sí.
Perdó. Sí, jo tenia 12 anys i vàrem anar a Mallorca, perquè havien de fer una petita operació, i recordo haver anat amb un barco que posàvem, jo no sé si eren 6 o 7 hores o més, jo no recordo.
D'Eivissa a Mallorca 6
sí,
o 7 hores.
No recordo si era el Joan Marc o el Santa Cruz de Tenerife, un barco, era un barco gran, de, per lo que estàvem acostumats, no? Però posaven bastantes hores. I em vaig marejar tot el camí, per tot el sant camí. Vaig pensar que no arribaria viva. Però bueno, vaig arribar viva així mateix, i bueno, la tornada, pues altre tant. Però bueno...
Quina impressió, Carmen, Palma, anys 60, venint de Formentera.
Clar, no? Bueno, però jo allò era... No ho vegis.
Era Manhattan, allò.
Era
no?
Manhattan, era Manhattan. Bueno, hi havia cotxes per tot, hi havia carrers amples, hi havia que sé, hi havia de tot. I clar, jo, pues, clar, com que m'anava a l'hospital perquè m'havien de fer una intervenció, pues, clar, vaig estar més dies a l'hospital que no pel carrer, però des de la finestra de l'hospital de Son Dureta, jo mirava i veia el castell de Bellva, i veia, bueno, allò era jauja. Me'n recordo que el papà m'anava contant coses i diria cap allà tal cosa, cap allà l'altre, i mira, uf, vamos, va ser una aventura, però molt polida, dins de tot va ser polida.
Pep, la teva primera vegada fora de Formentera?
Bueno, jo a Eivissa també vaig començar a anar-hi petit, en sus de casa, per exemple, perquè en aquell temps, quan s'havia de comprar roba, per exemple, a Formentera hi havia unes botigues molt, molt petites de roba, i es anava a comprar peces de roba per, o trossos de peça de roba per fer, per llavors fer la Formentera. Entonces, pues, jo hi vaig començar en sus de casa, a Eivissa, perquè petit, un tot sol no li deixaven anar, unes barques, pues, molt... Molt petites per aquell temps, clar, que no anaven...
A quan estaríem parlant, Pep, quan tu eres petit, que anys 40,
bueno,
50?
Bueno, jo podia tenir 7 o 8 anys, quan la primera vegada, però no em recorda massa bé la primera vegada. Jo em recordo, les primers sí, que tenia aquesta edat, però talment la primera no. El que em recorda de la primera que vaig anar a Mallorca. La primera vegada que vaig anar a Mallorca tenia una trentena d'anys.
30 anys, eh?
30 anys.
Sí, fins als 30 anys no vas sortir ni de Formentera ni d'Eivissa.
Bueno, no, d'Eivissa no, havia anat a Eivissa algunes vegades, sí. Però no havia anat a Mallorca, sí, sí. Tenia tant d'anys, i vaig haver d'anar perquè havia d'acompanyar un germà que havia d'anar a l'hospital. Si no, és que encara hauria estat alguns anys més. De llavors, ja a Mallorca he anat bastant, perquè tenia una filla que estudiava i entonces, pues, hi anava, però a la península he anat molt poc, també. Jo he sortit molt poc de Formentera. Sempre m'hi he trobat bé, i des de luego, i no he tingut ganes de sortir d'aquí.
Això és perquè no ho has provat, perquè si no...
Claro, no ho he provat, no vaig fer servici militar, i entonces, pues, allò ja és un fonament per anar sortint de Formentera. Ja veig una mica, però com que no has vist res, pues, tampoc no penses que hagis d'anar.
A veure, aquella Mallorca, tu, 30 anys, que estem parlant? D'aquí, als anys 60, també, més o menys?
60 i pico.
Molt bé.
Sí, 60, que podrien ser 65, alguna cosa així. Sí.
I conta-m'ho, quines impressions vas tenir, no?
Bueno, unes impressions, una cosa desconeguda, perquè, com ha dit na Carmen, fos aquells carrers amples, aquell trànsit de cotxes que hi havia... ponts que passaven uns per baix i altres per dalt, una cosa que jo no havia vist mai, i vaig tenir una impressió, pues, molt... sí, molt grossa sobre això desconegut, i perquè Formentera ja podem pensar quina classe de trànsit hi havia.
Els passeigs de bord
m'ho pareixia, que bueno, que era... Sí, sí, jo hi vaig anar en companyia també, perquè allí jo tot sol moria, perdó, és que no gosava deixar els meus companyeros anar amb les cases perquè tenia por a perdre-me. I això, doncs... Pues, sí, és una notícia, és una cosa que... En fi, que no t'esperaves veure una ciutat així.
Clar, avui en dia doncs, la connectivitat, la relació s'ha estès molt, no?, en el conjunt de les Balears, però jo entenc que als anys 60 Mallorca, també Formentera, els hi hauria quedat molt lluny. Us feien preguntes de com és l'illa o si s'estranyaven de que vengéssiu allà o no sé?
Sí, la veritat és que, bueno, quasi te preguntaven si aquí hi vivia gent, en aquesta illa.
Això.
Però és que avui en dia encara m'ho pregunten a vegades a Mallorca, diuen, ah, però a Sivern també hi viu gent? Dic, esclar, home, si jo em considero gent, doncs sí, hi vivim gent. És que, no sé, mos miren com si fos una cosa molt estranya, molt lluny.
No tothom.
Sí, no estava descobert Formentera aquells anys, no estava descobert. Ara sí, ara tothom hi ha conegut Formentera.
Però llavors deies Formentera i allò on cau, Formentera, saps? Quasi no sabien.
Home, jo us he de confessar que l'any 2005, l'estiu aquell, vaig fer de guia turístic. I un dia em va cridar una gent de Mallorca per preguntar-me si hi havia farmàcia a Formentera. Per si havien de portar els medicaments o no.
Sí, hi ha supermercats.
Però no, és que en aquell temps no n'hi havia de farmàcia a Formentera.
No, ja, en aquell temps vols dir els anys 60.
Sí, els 60 que ja n'hi havia, si m'ho dic, de farmàcia.
Sí, els 60
i... No, però jo estic
60,
parlant de fa 20 anys.
Davant dels 60... Jo em recordo que estava anant a Eivissa a buscar medicaments,
sí, sí,
perquè aquí no n'hi havia. Sí, sí, aquí estàvem molt poc desenvolupats.
Et vas trobar també amb aquesta curiositat dels mallorquins o els palmesans que et preguntaven per Formentera i...
Sí, jo hasta una vegada em van demanar si era de Formentor, de Cap Formentor, que hi ha un lloc a Mallorca.
Sí, clar.
Quan els vaig dir que era de Formentera, em van dir, digues de Formentor, que era de Formentor. No, no, és que hi ha una illa que és Formentera. I estan sumats per si mateix, el que és molt...
És petita,
però hi és. El que avui ja està coneguda per tot el món, ja, quasi a Formentera. Perquè
i tant.
Hasta ve molta gent a casar-se aquí a Formentera, d'italians i molta gent de fora. Mm-hmm. Per ser una illa i de polida. Per ser una illa, sí... que sona la gent, els turistes principalment.
Pep, abans d'anar a Carmen, recordava aquell trajecte entre Formentera i Eivissa de la seva infància, no? A bord de la ciutat de Formentera, amb espuals per si algú havia d'agitar o el que sigui. Quant durava, Carmen, més o menys? Sí. Ja recordava, dues hores?
Jo no me'n recordo, perquè mira, com que no teníem rellotge, tampoc no miràvem.
Hasta 4 hores, a vegades.
No, crec que no tardàrem tant, però 1 hora i mitja, 2, segur, per anar a Eivissa,
sí,
amb el ciutat,
sí,
o 2 i pico.
I si s'hi acaben sa vela i tot.
Bueno, no
sa barca, el ciutat, ja tenia vela i aixecava sa vela.
Sí, anava motor, però també es posaven vela per ajudar.
També posaven vela. Jo em recordo de Benat, en sa barca, que posaven sa vela perquè sa barca està més estabilitzada.
Jo
no sé que, com aquelles barques tan petites, no hi havia hagut algun accident, perquè eren barques molt petites, eh?
Ja, però hi havia patrons, també.
Però hi havia bons patrons, sí. I les barques de madera també són més marineres, sí, a la mà. Aquelles barques eren...
Molt marineres.
Però hi havia dos companyies. Una feia el viatge una setmana i l'altra, que una era el Cala Sabina i l'altra era el Ciudad, que abans n'hi havia hagut un que li deien l'Unión, però eren dues barques petites talment, el que passa que com que anava tan poca gent a Eivissa que si m'ho davant compte.
Sí, s'anava
molt. Però eren unes barques que en hivern la gent havia de portar un paraigua perquè no se xupassen.
Sí, a vegades perquè... si venia un col de mata passava així per...
Sí, la gent havia d'aixecar les cames perquè entrava l'aigua per embrunar-los i anava d'una banda a l'altra.
Yeah.
I amb mentonades, perquè no tenien fred, la gent anava mentonada en hivern, que tenien fred, i en l'estiu un par sol també, perquè no tenien toldillo les barques.
Que tu deuries haver navegat amb el Manolito, no, Pep?
El Manolito va ser després ja.
És posterior, inclús, a aquests vaixells que ens parlàveu.
Sí, sí.
Sí, quants que sí.
Va substituir, el Manolito va substituir el Cala Sabina.
Mm.
Sí. I llavors hi va haver un altre, quan el Manolito s'ha marat pico, que li deien la Damiana Sant. Això eren barques de pesca...
Reconvertides.
Reconvertides en...
Sí, me'n recordo la Damiana.
El Manolito ja tenia un toldo que si gent, si mateix hi ploïa, ja no s'hi xupava. O li feren quan varen ser aquí, el toldo, m'apareix, que li feren un toldo de madera.
No ho sé, ja et dic que en aquell temps jo viatjava molt, molt poc.
Sí, sí, no, una però jo hi havia anat en, no, en les barques aquestes.
No sortíem molt, la veritat és que sí, sortíem sí, ben sí, poc.
Recordeu la primera vegada a la península?
Sí, jo la primera vegada vaig anar a Barcelona.
Any, més o menys?
A veure, jo tindria, pues, l'any... jo tindria, pues, 13 anys, 13 o 14 anys, més o menys. Vaig anar a Barcelona i després anàrem a França, amb la meva mare i un altre familiars, que teníem uns tios a França i vàrem anar, pues, a Borrells. Una altra marejada que em vaig donar, lògicament, tant en su barco com en l'autobús.
Caram.
O sigui, vàrem anar a Barcelona i de Barcelona, pues, anàrem a Toulouse amb autobús. Tot el camí marejant-me, tot el camí, tot el camí. Jo no sé com vaig arribar viva, la veritat és que jo, a vegades, pues, no sé com vaig arribar viva. I anàrem fins a Toulouse, i després de Toulouse ens va venir a buscar un tio nostre, i ens vàrem anar fins a Casseua. I en su cotxe, altra volta, vinga, dale que te pego, no, o sigui, no vaig parar de vomitar fins que...
Caram, quin malson, tu.
No, 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 sí, jo sí, ara no, perquè tinc biodramines, però és que llavors els coneixia, si els hagués conegut, hauria après, però és que ara vaig sempre sense biodramina i no em mereix, però llavors...
Que a més, en aquell viatge amb 13 anys, no només vas anar a la península, sinó que vas anar ja a...
A França.
A l'Europa, diguem-ne, en aquell moment ja democràtica, oberta... Quines impressions tenies, Carme?
Jo és que m'ho mirava amb uns ulls com a plats, perquè clar, quan vens d'un puesto que només has vist pràcticament, pues, res, quatre cabres, quatre ovelles, i poca cosa més, llavors, bueno, tot m'apareixia, anàvem a un supermercat... I tu quedaves mirant, dius, jolín, quantes coses que hi ha aquí, no? Que no sabies on posar els ulls, tot te llamava l'atenció. I, bueno, em va agradar molt, sí, la veritat és que em va agradar molt aquell viatge. Tret dels mareigs, que això és un altre tema, però em va agradar, sí, sí, ens dugués anar a passejar, els nostres tios, doncs ens van dur a passejar per allà, i em va agradar, sí, sí.
I tu, Pep, quan vas anar per primera vegada a la península?
Bueno, vaig anar a Barcelona perquè hi tenies a fi estudiar i entonces l'anàvem a veure.
Sí, això ja estem parlant dels anys que és 70, més tard inclús.
Sí, que s'ha el 80, 80 i pico era. Sí, 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 també vaig quedar molt, molt espantat perquè el port era molt gros, no recordo que el barco... I anàvem en barco, bueno, a l'entrada d'esport, però s'hi va posar mitja hora, i va aquella tiranguella a cada banda de Barcelona. I en aquell temps molt de fum hi havia també.
I a tant.
Ves, sí, sí que ara està net allò, perquè les fàbriques diu que els han desplaçades a fora. Però llavors hi havia molta fàbrica i, bueno, estava molt negre de fum. Si sí, no era... No era massa polit.
Jo vaig estar aquest cap de setmana.
Però ara, segons diuen, jo ara ja fa temps que no he anat. Però aquella entonces estava molt...
I en aquella època estem parlant dels 80, més o menys, abans dels Jocs Olímpics, més o menys?
No, jo no he anat mai a coses d'aquestes.
No, dic quan vas anar a Barcelona era abans dels Jocs Olímpics, abans
sí,
del 92, sí, eh?
Sí, sí, sí.
I allà a Barcelona, quan parlaves de Formentera, ho sabien situar...
Bueno, és que no vaig parlar amb molta gent, perquè bé, anava només a veure la filla i no...
Anaves a lo que anaves.
No em desplaçava a parlar amb la gent d'allà, perquè... Un va menys regirat, no?, per aquestes qüestes. Però sí, no em parlaran de Formentera ni vaig parlar amb ningú que me'n parles.
Carme, en el teu cas, bé, tu anaves a veure familiars que es trobaven a França.
Sí, no, i a Barcelona també, perquè teníem... tres ties que vivien a Barcelona, que han viscut, bueno, tota la vida fins que s'han mort, i esclar, estàvem més en el nucli familiar, diríem, tampoc. Clar, tota aquella gent, pues, coneixien Barcelona, els seus fills coneixien, vull dir, Formentera, els seus fills també coneixien Formentera i tal, no? Vull dir que la gent així, ells també coneixien, o sigui, els seus amics, com que els hi parlaven de Formentera, per mort d'aquells també, vull dir, ja no feien tampoc estrany, ja sabien que Formentera era una illa, que estàvem aquí.
Mm-hmm. Us van fer un tour per la ciutat, o allò, Colón, Sagrada Família...
Sí, bueno, vam pujar a dalt de tot a Colón, que per jo em va aparèixer, sí, bueno, allà mira tant amunt, bueno, bueno, allò era... Bé, esclar, quan no has vist poca cosa, doncs allò et pareixia Hollywood.
Com ha canviat la cosa, eh? Amb... No tants anys, en realitat.
No, no tants anys. Ara ja sortir de viatge és una cosa, pues, super... Bueno, mira, me'n vaig jo. Aquest cap de setmana he estat a Catalunya, no diré dins Barcelona, perquè no he estat dins Barcelona, he estat a Cabrera de Mar, a veure una amiga meva que feia 92 anys.
Caram, molts anys i bons.
Sí, sí.
I ben
sí,
merescuts.
No, no, és una crac. És una crac. I és un lloc molt guapo, perquè no està dins el poble, està més aviat allí fora, en un lloc que es veu la mar o el castell de Borriac, i és un lloc molt guapo, la veritat. Hem anat molts anys, ja fa 40 anys que ens coneixem, o més, i és molt guapo.
No, no, clar, a més, avui en dia, en Pep mateix, que abans ho esmentava, té una filla treballant a Mallorca. Tu tens una filla, almenys l'any passat la vam entrevistar des de Suècia, no
sé... Està a Suècia, és meu fill a Mallorca, o sigui que jo vaig d'una banda a l'altra.
Amunt i avall, eh?
Sí, i ara, de fet, un dia d'aquests, no sé quants dies d'això, aniré a Suècia per una clara, no sé, no sé si estaré una setmana, 15 dies a anar-hi, perquè depèn del meu fill, que també ve, i entonces ell té de combinar-se la feina i tot això.
Això era inimaginable si ho plantejaves anar a Carmen de 12 a 13 anys.
Vamos, jo no sabia ni que s'ho hagués existit, vamos, ni anar-hi, vamos. No, però ara ja em pareix una cosa molt normal. Dic, ah, pues mira, el mes que ve pues me'n vaig a veure'ls, ja està.
I el canvi també remarcable als mitjans de transport, que abans esmentàveu, no?
Sí, sí, clar. Jo més recordo les primeres vegades que pujava un avió em feia pànic, però pànic. Era una cosa que jo em quedava xopa de suor, que em quedava de cap a peus, però era una cosa que pensava. I ara vaig més tranquil en l'avió que en el barco. Qui no ho diria? Jo a vegades dic, no et conec, perquè no sé qui ets, Carmeta, perquè la veritat, puig dins l'avió més tranquil·la que no en el barco.
I això que en aquella època pujar a l'avió tenia un cert punt de distinció, no?
Sí, 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 tot el que vulguis, però jo... Potser quan més vaig començar a anar-hi va ser quan el meu home es va posar malalt, que vàrem haver de fer molts de viatges a Palma, i va ser quan més, diríem, hi anat, perquè abans sí, algun viatge, però allò, un dia de cada 100. I després ja, a base de necessitat, doncs, vaig tenir que anar-hi moltes vegades i vaig començar a perdre la por, diríem, aquell pànic que tenia, perquè és que era... Home, a veure, quan hi ha turbulències no és agradable, lògicament.
Per ningú, sí.
Per ningú. Però és que jo, encara que anés així suau completament... Vamos, jo és que anava així que crec que no respirava fins que tornava a tocar a terra. Però ara no, ara.
Té mèrit, que la Carmen sigui tan viatgera, perquè, francament, el xassis, diguem-ne, t'ho posa difícil.
Pues sí.
Sí, és una cosa que anar amb avió, si mateix te'n vas a un bar i sents la gent parlar i riure, i en canvi, en l'avió no sents ningú comentaris així fort ni gent a riure. És perquè penses que estàs allí, que,
bueno,
que si esperes els motors, que una barca, esperes els motors i l'ocelien i no passa res. Però a l'avió penses que si esperes els motors...
Bueno,
no sé
pues
què
mira,
passaria.
Tampoc no tindria molt de temps per pensar-hi, si te poses a pensar
no,
això.
No, però estàs pensant en el que pugui passar, si mateix. Jo veig que allí, si mateix, no sents gaire problemes d'en l'avió. Una cosa que és que més que a mi no li fa pànic, si mateix. El que passa que és un mèdic que... que en un rato passes viatge i en barco, pues te canses de navegar. I entonces, pues, jo sempre que hi puc dir que fas avió, ni que fas avió, perquè li he fet moltes voltes, si mateix.
Deixeu-me tornar al punt de partida. O sigui, quan vau sortir de Formentera per primera vegada, no? Sempre des de la Sabina o es podia plantejar sortir des d'Escalón en aquella època o des d'altres bandes?
No, jo vam sortir de la Sabina.
De la Sabina sempre s'ha sortit de la Sabina.
Sempre, eh?
Sempre. Sí, sí, sí.
Clar, però una Sabina que no tenia poc a veure amb el port que veia ara mateix, no?
No tenia quasi res a veure amb el que és avui en dia.
De fet, a veure...
Sí, em recorda que el moll estava, o sigui, allà on trencaven les barques, estava davant Can Serra.
Sí.
El primer de tot.
Can Serra?
Can Serra, pues, el moll vell, que li deia.
Sí, d'acord.
Sí.
L'escullera, diguem-ne.
Sí, allà on posen combustible o alguna cosa així, no? Que ha...
Sí, sí, sí.
Sí.
I anys endarrere, segons he sentit a dir jo, que ni menys les barques atracaven. I es quedaven un bocí lluny de la vora i la gent anava en terra en...
Barquetes o...?
En barquetes i caminant. Molts anys endarrere, he sentit a dir. Caminant, s'arromangaven, i com que les dones, jo havia sentit que les dones es podien arromangar, perquè en aquell temps no podien deixar per les cames, som els de dues esquena. L'home s'arromangava i portava la dona, si era un matrimoni o una parella, el que fos, i la portava esquena en terra. Perquè era així, les barques no hi havia port per atracar, no hi havia martell, idò.
I quantes barques podien haver-hi per dia?
Quantes barques? Un viatge cada dia,
sí,
només
feien. Un viatge.
Feien.
Un d'anada i un de tornada.
Sí.
Que hauria de ser el
sí,
matinet
el matí, i... El matí pronta i tornava a la tarda. La gent havia de dinar a Eivissa. Clar. Quan jo ho he començat a conèixer, la gent havia de dinar a Eivissa. I llavors tornava a la tarda i només hi havia una sortida cada dia. I dava bast.
I jo me'n recordo haver dit, per exemple, el millor, va sentir que anaren sa mamà, una vegada això que hi havien d'anar, i va dir a nos patró, mira, hem d'anar en fora, perquè havíem d'anar a veure una família, hem de tornar, vull dir que si tardem 5 minuts, esperem-nos.
Claro.
I mos esperava.
Claro. Sí. Sí, sí.
Que abans en Pep ens deia, recorda haver anat a Eivissa per comprar roba, per comprar medicaments. Carmen, a la teva època, o sigui, el que tu recordes, per què hi anàvem?
Sí, havia d'anar en el dentista, també. Mm. En el dentista. I la meva mare havia anat a veure unes famílies, que bueno, no és que fossin família i família, però eren com si fessin set famílies, havien criat junts de petits, i sé que anava a veure'ls una vegada cada any, a lo millor, perquè tampoc no era qüestió d'anar-hi cada dia. I verinar també ells, sí, a Casa Blanca Dona, que li deien. I en els dentistes, sí, en els dentistes sí.
Sí, llavors havia de treure tiquet. Quan era mitjan canal, passava un mariner, en sus talonaris, i passava a cobrar la gent.
Sí.
No havia de treure tiquet abans de marcar-te. Ha canviat molt, això.
Sí. Clar, taquilles no...
No. Va, jo no recordo llavors que hi hagués taquilla. No, passaven a vendre-te el tiquet i ja està.
Sí. Era un món una mica canviat.
És com si hi hagués envies.
Però bueno, vivíem en el que hi havia, i érem joves i tot per així hi lligava.
No, i com que no havíem conegut tampoc res més, doncs...
No havíem conegut res més, i molts per així que estàvem bé.
Estàvem bé, vull dir que tampoc llavors, no és que ho trobàssim a faltar.
Claro.
És anar aquí o anar allà, no. Anàvem
sí,
d'anar a Eivissa.
Sí, per passejar apenas es anava a Eivissa. No. Es anava a Eivissa per necessitat.
Per necessitat.
Es anava en el metge, en el dentista, per exemple, es anava a comprar roba, perquè les botigues de Formentera pues, duen unes peces de lo que més se venia, duen unes peces de roba, però roba feta no n'hi havia per les botigues.
No.
I quan s'havien de comprar, per exemple, una mudada, gonelles, les dones, per exemple, anaven a Eivissa.
Sí,
i compraven, i els que s'havia de casar anaven a Eivissa, també a encarregar-se la mudada i llavors portar-la.
A portar-la, exactament, jo me'n record.
Hi havia una sèrie de coses que era molt necessari anar a Eivissa.
Quan guany fa 50 anys vaig anar a Eivissa i una dona que mos brodava els llençols i vàrem anar a comprar pues, coses que mos feien falta pues,
sí,
a casa
sí.
I
estem parades dels anys 70, no fa tant.
No, 73, em vaig casar el 73.
No fa tant.
Sí. Llavors hi havia també més coses aquí, hi havia més moviment de barcos i tot això, però segons quines coses encara anaves a Eivissa.
Abans parlàveu d'anar a Eivissa també a veure parents i això. Ells venien també aquí? Per Sant Jaume o...
Sí,
no sé.
De quan...
I a comprar porcs que venien
sí.
A Eivissa.
Ah, sí? A veure, explica'ns això, Pep.
Sí. Venien perquè aquí, pues, sí, es procurava tenir porcs per mort de fer fems, però normalment no es feien engordir tots els porcs per matar-los aquí a Formentera. Només se'n matava una a cada casa, i si quadres n'hi havia tres o quatre per les cases. I entonces els venien a comprar quan estaven prims, els feien engordir i els mataven a Eivissa. I això ho feien molt els eivissens venir a comprar porcs que Formentera.
Porc negre?
Porcs negres, sí.
Negre.
El porc blanc que ha començat a venir... De record meu, i tenia jo més de 30 anys quan hi va començar a porcs blancs.
Jo recordo, sí, nosaltres vivíem a una finca, allà al cap, a Mijoral. L'amo era d'Eivissa, era en César Puget, l'amo de la farmàcia Puget.
Bueno, sí, els Puget.
Sí, els Puget. I clar, nosaltres teníem bestiar, teníem porcs i tot això, i quan se venia pues, els vacius, els anyells, els cabrits, venia un camió, no un carro, però crec que recordar que venia un camió i se'ls enduen, hi havia una barcada, perquè tenien bastant de bestiar.
Sí.
I se'n anava cap a Eivissa.
Sí, els carnissers de Formentera no compraven...
I pollastres, o sigui, gallines, pollastres...
Ni un 10% dels anyells i cabrits que hi havia. Entonces venien compradors, venien carnissers, ho compraven i s'ho emportaven en el mateix barco dels passatges.
Sí, i canastres d'ous, canastres d'ous també.
Posaven com un correlet de bidons... I allí, pues, anaven els anells i el passatge un bocet lluny.
Sí.
I llavors havien de baldejar tot perquè quedava allò tot brut. Però bueno.
Clar, el que ens crida l'atenció des del punt de vista d'ara era el moment en què Formentera, diguem-ne, exportava, en aquest cas, béns de producció.
I també venien, per exemple, comerciants d'animals, de mules, d'ases, de cavalls. Mm. Com que se feien les cames, feia... Amb mules no hi havia tractors, mules, ases, cavalls, i entonces, quan eren vells, venien, se'ls emportaven, i el canviaven per un jove, i feien el tràmit aquest.
Això l'altre dia ens ho explicava en Vicent Colomar, de Can Forn, de la botiga. Ell recorda quan era petit, no?, de fer precisament això, no? O sigui, agafar material aquí d'ous, gallines, etc., i portar-ho cap a Eivissa a vendre-ho.
Sí, tot això.
I formatges també.
Es va muntar una cooperativa formentera i entonces compraven els ous, formatges, gallines, galls, i tot ho enviaven cap a Barcelona. Cap a Barcelona. I la gent, hi havia molts que tenien unes manades de gallines grosses i allò era rentable aquells anys.
Sí, en altres ous, o sigui, recordo que hi havia moltes gallines i, esclar, els ous havien de vendre per guanyar alguna pesseta, perquè hi havia menjar, però no hi havia diners, n'hi havia pocs. I entonces els ous no és com ara, que menjam ous a cada menjada i d'això llavors... De quan en quan ens deixaven menjar...
Feia una frita d'ous un dia d'una festa.
Un dia especial, eh?
Un dia de festa. Especial. I record que sa mama els feia, no truita amb patates, sinó patates així amb ou remenat, sí, que a mi us agradava amb locura, perquè allò era un manjar, i ara avui, els ous no li dàvem cap d'això, però els ous s'aguardaven per vendre, per comprar arròs, per comprar sucre, coses que no hi havia a casa.
I en canvi tenen molt d'aliment, diuen, i van barats, els ous. Una cosa barata. Sí, perquè amb un parell d'ous fas un sopar
i no val
quasi res, un parell d'ous.
Abans la Carmen deia, no, clar, aliments teníem, però després no hi havia caix. No?
Es feia de mester per anar a comprar soli i per anar a comprar arròs. I...
Per què necessitàvem diners en efectiu? Per què? Oli?
Oli, arròs, en fi, pagar les contribucions.
Sí, pagar les contribucions.
Les contribucions era una cosa que era un clau per una casa, que es pagava molt i es feien pocs diners.
Petroli per fer llum,
sí. Hi havia moltes cases que esperaven a vendre els passius per pagar la contribució. Llavors pagava molt de la terra en aquell temps.
O sigui, en funció de la terra de la qual eres propietari, pagaves com un IBI, diguem-ne.
Sí, un impost. Sí. Un impost de la terra que era bastant gros.
I això quan venia, a final d'any?
I de la matança també es pagava.
Ah, també havies de pagar?
També es pagava. Que molts pensaven el porc una mica amagat, per dins estan coses figueres de pic, si quadra, perquè no se n'altaràs el govern, perquè no hagués de pagar impostos.
Ah, veus, això no me'n recordo, jo d'això no me'n recordo.
Sí, jo sí que et recordo.
Fixeu-vos l'expressió que ha utilitzat en Pep, pensaven el porc. O sigui, criaven el porc,
sí,
eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Nosaltres fèiem la matança, diríem, per casa.
Bueno, això que dic jo de tenir esport amagat, no sé de record meu, ho sentia dins els meus pares.
Sí.
Però no sé de record meu, però això havia passat.
La pregunta era, a veure, avui en dia paguem IBIs, paguem impostos, però clar, tenim serveis, tenim doncs,
sí,
el servei de FEMS, tenim carreteres, tenim escoles...
Llavors no n'hi havia de FEMS.
Tens beneficis.
Jo em pregunto, quins serveis teníeu llavors per pagar la contribució?
Serveis? Treballar molt i guanyar poc.
Ja.
Era el que feia.
Sí, perquè no teníem llum, no teníem aigua, no teníem...
I si s'adobava un camí, havíem d'anar a adobar algun altre. Ara molt adoben el camí.
Els vecins, eh?
Però llavors ens havien d'ajuntar la vecindat, uns en Carlos i altres en veïnes de pales i xadambles, i el havíem d'arreglar nosaltres, els camins. És a dir, que benefici... No en teníem massa de les autoritats.
Ja.
Clar, tampoc no recaudaven, perquè no recaudaven.
Bueno, un poc sí, perquè tu apuntaves abans.
Però jo no sé si tan sols anava a l'Ajuntament o si anava directament al govern central.
Si passava de llarg.
Els nostres impostos.
És molt possible, Carme. És molt possible.
Jo penso que no es quedava gaire cosa aquí.
Ja. Déu-n'hi-do, eh? Estem parlant doncs, d'una Formentera de no fa tants anys, una Formentera que encara està en la memòria de moltíssima gent que viu aquí, aquella Formentera en què, per exemple, no hi havia llum. Tu, Carmen, com vas, diguem-ne, encendre l'interruptor per primera vegada?
Ha, per primera vegada. Jo ja era casada, bueno, vaig casar a 17 anys, tampoc no us ho dic que fos molt bé, però quan fèrem sa casa, fa 50 anys, vàrem fer totes les instal·lacions i tot, però encara sa llum no rimbava a casa meva. I vàrem estar d'haver un any i mig o això a tenir la llum.
Si vau fer la instal·lació, el cablejat
ja
el teníeu fet?
Sí, ja
deixàrem
la casa ja perquè es veia venir que ja s'anava posant la llum, no? I ja ho deixàrem tot instal·lat, a fi de poder-la connectar el dia que arribàs allí, que es fes el transformador i tal. Va dir, vàrem estar doncs, com un any i mig ben bé a posar la llum. Fèiem llum amb un botano, aquest camping gas que tenia, doncs això, doncs, fèiem la llum i els calentadors de gas i la cuina de gas i tot.
Et canvia la vida? En quin sentit?
Què és?
Et canvies la vida, tenir llum, i en quin
home,
sentit?
Home, sí. És més, vull dir, tens moltes més comoditats, lògicament. Us teniu... Clar, una gelera, diríem, també la tenies a butanos i tant vols, però és més, tens més una rentadora, coses, pues, és clar. més fàcil la llum.
Pues jo em recordo de quan es feia llum amb un llum, amb un lluminer de quatre gresols, que li deien.
A veure, explica això.
Que era una cosa de llauna que tenia com un bec, a cada, en tenia quatre. I entonces se li posava un ble, s'omplia de petroli o d'oli, se li posava un ble de cotó, una peresquera, i se li dava foc i allò feia una llum. I cada tant de ratet se li havia d'anar tomant el cremallot, perquè si no, la llum s'apagava. I em feia molt poquet el llum. Llavors va sortir el quinqué, que li dèiem. El quinqué ja era un aparato que es comprava. I entonces ja feia una miqueta més llum, el quinqué. El quinqué anava amb petroli que el compràvem a la botiga.
Molt alerta, que anàvem a rompre el tubo de vidre. Anàvem molt alerta a romper-lo quan el fèiem net, perquè bueno, s'havia de comprar, costava sous.
Era una cosa molt finet, un vidre molt finet.
I anàvem molt de cuidado.
Sí. I llavors va sortir el que diuen a Carmen, el llum de butano. Aquell llum ja...
Sí, aquell llum feia llum, bastanta llum. Però, de lo que estàvem acostumats, clar.
Però res de comprat a lo que tenim ara. Ara és una cosa que jo... quan posàvem la llum, bueno, allò va aparèixer que era mitja vida. I sé que hi va haver una setmana que no sé, que feien una interrupció, que no tenien llum. Bueno, i anaves a buscar una roba, no la trobaves.
Ja t'havies acostumat, clar.
Amb una espelma, anaves a buscar les perdenes i no les trobaves. I allò, doncs, mos pareixia que mos faltava la mà dreta.
A més, quan parlem de tenir llum a casa, a veure, jo tinc entès que els primers anys hi havia llum, però no tot el dia.
Bueno, a casa, ja, sí. Quan la posàrem, teníem ja.
En teníeu ja.
I a casa també. Sí. Quan me la posàrem, ja teníem llum, deixat d'aquella setmana...
24 que... hores.
Sí, 24 sí. Hores. Sí.
Bé.
Sento una cosa bona.
Bé, el que és una cosa bona és que vengueu aquí doncs, a parlar d'aquesta Formentera no tan llunyana, avui amb els testimonis d'Anna Carmen i en Pep. Moltíssimes gràcies, us esperem ben aviat per tornar doncs, a fer memòria.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.